anava donant voltes i dic, ostres, que tinc la sensació que el que he vist és un central que té tots els centrals dintre d'ell. És a dir, té la sortida de pilota de Piqué, té la grapa de Puyol i l'actitud defensiva de Puyol, té la jerarquia de Beckenbauer. És a dir, centrem-nos, té 17 anys, està començant i hem vist 9 partits de Lliga només, perquè ens entenguem, i pocs de competició europea. Encara li falta molt per demostrar i per fallar i per veure quin és realment el seu nivell. Ara bé, el que estem veient fins ara, el que hem vist fins ara, és de central total. És a dir, són tots els centrals en un.
A mi m'ha donat la sensació que sense Cubarsí i sense Lamine ara hi hauria menys eufòria. Que part de l'eufòria esbojarrada que hi ha és perquè van haver-hi dos nanos menors d'edat que van fer-me una actuació excel·lent. I això va connectar molt amb l'afició.
Sumar-hi Fermín.
Correctament. I que encara és important i demostra la importància de la Masia, dels jugadors, dels referents, de saber que tires endavant una eliminatòria amb un nano de l'Estanyol, amb un nano de Mataró, de Rocafonda, amb un nano, amb un senyor de Reus, ja, per la família.
Sentiment de pertinença, no?, una mica, que en el futbol s'està perdent.
Jo vull pensar que és important, sí, i és important que reconèixer-te amb els que estan jugant, no?, amb la seva forma de comportar-se o de parlar, o amb el seu accent, i que vesteixin com els teus fills o que vesteixin com tu, si ets més jove, afortunadament ets més jove, i que part d'aquesta alegria tan bonica, perquè hi ha una alegria que és com un primer enamorament, és com molt, molt, molt irracional, però molt, molt de fer volar coloms, i em dona una mica la sensació aquesta de dir, si ens comencem a analitzar bé el partit, el Barça mereix passar clarament l'eliminatòria, però per mi no és un partit rodó. Per mi, a final de la primera part i a la segona, el Nàpols és millor. Que pot passar. És Champions, pot passar. Però que els anàlisis que en fem són tan eufòrics que tenen aquest punt dels primers enamoraments, saps? Quan dos nanos amb 15 anys ja s'enamoren i diuen ens casarem, estarem junts tota la vida, i dius, ja, la vida ja... Té un punt d'això, dir, hi ha lesions, tot costa molt, potser hi ha una trompada esperant-nos en el futur, però va ser tan bonic, en part, crec, per al fet dels nanos de la casa, de la gent de la casa, de Sergi Roberto, perquè a partir d'aquí és una molt bona eliminatòria, molt bona lectura, però que per exemple perds la possessió, que és una cosa que abans era com la gent de Nàpols que ara estripant-se la roba si es perdia la possessió. Ahir la perda, no?
47-53.
Per què? Doncs perquè és una situació d'emergència, i les situacions d'emergència crec que requereixen una miqueta més, doncs, menys dogmatisme i una mica més de mànega ampla. Falta tota la columna vertebral del mig del camp, falten baixes importants, hi havia molta pressió, hi ha la pressió econòmica, era un partit que si en cas de perdre, jo quan el Nàpols té l'ocasió clara del 2-2, just abans dels canvis
que estan al cap.
Sí, just abans dels canvis que són claus, com aquí fa la lectura bona Xavi Hernández de fer entrar a Oriol Romeu i a Sergi Roberto, en aquell moment hi ha una mica de por. La por que torni a ser un episodi que hauríem afegit a l'àudio que hem fet abans, no? Hi havia un punt de por, de dir, de tornar a ensopegar. I sobreposar-se a aquesta por parla d'un equip amb moltes ganes, amb una actitud molt... i que sap sobreposar-se a les mancances i als problemes. Va ser una nit en aquest sentit, molt, des d'un punt de vista emocional, molt, molt bonica. Crec que va ser més bonica a nivell emocional que a nivell de partit jugat.
Estèticament, sí. Però tu la vas viure en directe, no? Allà,
sí, 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 estava a Montjuïc, i al final jo crec que també que com deia abans el Marc, ens hem de mirar el Barça amb uns altres ulls, en el sentit de és impossible que en un partit aconsegueixi fer bé tot el que no ha fet durant la temporada, tenen errors recurrents, que és una cosa doncs, que s'ha de treballar, el Barça està en construcció, com diria Xavi, i hi ha coses doncs, que cal millorar, però per mi només el fet de que els jugadors ahir no estiguessin tots per sota de la seva, del seu nivell, cosa que hem vist en tots els partits, per mi ja és una notícia superpositiva. Que al mig del camp titular no el tinguessis i la pilota circulés com va circular en moltes parts del partit, també que l'equip tragués personalitat en les fases en les que el Nàpols va estar millor, que et va marcar un gol i que sabés tirar d'aquesta personalitat, del que estàvem dient precisament, que és el que et marca si ets un equip de Champions o no, per mi és el que és positiu. Que hi ha errors, evidentment hi ha errors, però que estàvem jugant amb dos xavals menors d'edat, un d'ells li van donar el trofeu a MVP després del partit i es va quedar mirant-se com si li donés un regal i no fos el seu aniversari, en plan d'això a què ve. I...
Això és meu?
Sí, exacte, perquè és que jo crec que no sabien el protocol del que passava quan s'acabava el partit, és a dir, estava allà encara ubicant-se.
Bueno, és veritat el que diu la Laia, que per ell és, jo he fet un partit normal, ah no, que m'estan dient que he fet el millor,
acaba el partit i tots els jugadors van a per Pau Cubarsí, que no ha marcat cap gol, que no ha decidit l'eliminatòria a nivell de sortir els highlights, si ens entenem el que vull dir, i tothom va a celebrar-ho amb Pau Cubarsí quan el Barça acaba de passar quarts després de 4 anys. És a dir, per mi això és super significatiu. I com deia el Toni també, el fet que sigui una victòria de la Masia, no?, amb Lamine Yamal, amb Pau Cubarsí, amb Sergi Roberto, que per mi crec que és un jugador que moltes vegades hem estat super injustos amb ell, un jugador que ha acceptat la banqueta sempre que l'ha hagut d'acceptar, que s'ha col·locat a jugar a posicions que no li han tocat durant anys, que no ha volgut mai sortir del Barça i que ha acceptat el seu rol i que sap llegir els partits i que va saber ahir com ajudar l'equip sent un suplent, que això és complicat de trobar, i només hem de buscar exemples com el de Joao Félix, que escalfava a la banda, doncs bueno, com per fer perquè li tocava, no perquè tingués masses ganes d'entrar, o això com a mi em semblava.
No et va agradar l'actitud del portuguès?
No, és que ens vam estar uns quants periodistes fixant-nos en la banda, i tu veies que entrenaven a Sergi Roberto, Oriol Romeu, amb actitud i amb intensitat, marxen, els canvien, ell aplaudint a l'equip, mirant-se les sabates, ve Vitor Roque, el mateix, molta més intensitat que Joao Félix, i jo pensava, és que sortir el preparador físic abans que sortir Joao Félix, que està per sortir, i l'altre és que està mirant les musaranyes, que jo entenc també que deu estar empipat, perquè ell deu sentir que és un jugador d'un talent que el té evidentment, però que ell el seu sentir un world class i no l'estan deixant jugar i deu estar empipadíssim. Ho puc arribar a entendre, però l'equip el necessitava també, i també necessitava el seu talent, i tu has d'aprendre també a entendre quan el teu rol ha de ser des de la banqueta.
Com
i
Sergi
quan...
Roberto.
Exacte, com Sergi Roberto. I per mi, com diria Cruyff, un palomo no hace verano, però crec que ahir va ser un bon principi perquè el Barça tornés al Barça.
No, va dir, només que Joao Félix és l'excepció una mica al nivell de concentració que mostra ahir tot l'equip. I aquella escena del lobo de Wall Street, del llop de Wall Street, que en aquell es pensa que està conduint molt bé... i en canvi ha fotut toms i ha topat amb tot, és una mica Joao Félix, és a dir, ell es creu titular intocable quan encara, mira que jo he defensat, sí, però no li hem acabat de veure més enllà del dia de l'Atlético de Madrid, suposo que aquest diumenge ens toca la segona ració, ja que és el Calderón, però anava en el sentit de dir el nivell de concentració que mostra... Què ha dit?
Calderón.
Sempre serà Calderón.
No, perquè ha entrat el Dani ara i jo no parlo de Metropolitano.
Damià, Calderón, no? No,
bueno, sí, Calderón, però també el Metropolitano antic.
Ah, bon dia.
Jugava Aragonès. El Calderón està bé, però si em fa d'escollir...
Massa moderna, Calderón.
El Metropolitano sense patrocinador.
Suposo que tindrà una bona actuació si és que juga al Wanda Metropolitano.
Ara es diu Chivito.
Però que el nivell de concentració que mostra l'equip des del minut 1 em sembla de lògic, perquè Koundé, que era un jugador que a mi m'acostuma a posar nerviós, ahir també fa un partit molt bo. Rafinha, que és un jugador que jo a vegades també em costa una mica, fa un partit molt bo. Ahir costa de veure, així com hi ha dies que hem dit, hòstia, qui destaquem avui perquè tot l'equip està molt pla, ahir dius qui no està al nivell? Doncs segurament el tema de Joao Félix. I amb això dels joves crec que és la demostració del que hem dit algunes vegades sobre el discurs, que si hagués estat un discurs més prudent, aquest de la construcció des d'un principi, de dir, escolta, tenim peces joves, doneu-nos una mica de temps, donem-nos tots una mica de temps, hosti, la paciència de tots, no hi hauria hagut aquest, no, anem a per tot, no, anem a fer-ho així, si anem pas a pas, la gent s'il·lusiona també de veure peces com aquestes.
Perquè jo crec que tu, i em tronca amb el que deia el Toni també, veus un equip honest, l'equip d'ell és honest, és a dir, escolta,
no podem
som els que som,
on érem, correcte. Perfecte, som aquí, amb aquesta gent, i d'aquí uns anys podem
exacte.
Arribar a fer alguna cosa que ja veurem què és.
I això és de les coses que es pot agafar aquest equip, perquè la temporada passada no ens va agradar gaire el joc, i sempre diem lo de l'1-0, però hosti, l'equip s'hi va trencar les banyes, va lluitar, heroicament, aguantant els 1-0 fins al final, etc. Aquest any havia perdut una mica aquesta fama, o aquesta força, o aquesta concentració, i s'ha desinflat una mica en aquesta línia. Però sí que és de les coses que jo crec que aquest vestidor sempre ha respost bastant amb això, i ara veient doncs que s'enganxa una mica a la Lliga de Campions, aquest to jo crec que sí que el pot mantenir, però, més o menys encert, però el pot mantenir.
Jo crec que en el primer tram de la temporada, Marc, havíem perdut una mica les dues coses, no? Volem fer algun canvi o alguna evolució, havíem perdut una mica la grapa, i era com, i ara on
som? I alhora no teníem prou futbol, ni hi havia prou talent com perquè realment doncs estem perdut la grapa, però
hem guanyat una altra cosa.
Clar,
és que és la metàfora de Joao Félix.
Sí,
vull dir, l'equip, no? És a dir, la gran metàfora, és el que esteu dient per l'equip, val també pel que estàvem dient per Joao Félix.
I per això té molt mèrit el de Xavi, que el critiquem molt, i que jo també l'he criticat, i que crec que fa moltes coses, que podia haver fet moltes coses millor. Però jo ahir, abans del partit, tu em dius, què acabarà traient. I jo potser que hagués acabat traient també.
Joao Félix.
Clar, perquè clar. És que al final, en aquest tipus de partits, amb un equip així, és, bueno, noi, si me l'han portat i el tinc, doncs és quan l'he de
posar. Era la decisió fàcil.
I no només això, sinó també que Xavi ahir es jugava les castanyes fort i el com acaba la temporada i també la imatge que ell acabaria donant com a entrenador del Barça, perquè recordem que en principi, com va dir ell, marxava fins a final de temporada i ell decideix sortir amb Pau Cubarsí, un xaval de 17 anys, per sobre d'Iñigo Martínez, que sí, que va sortir retratat el gol del Nàpols a Itàlia, però també és una aposta de valenta, eh?
Això és l'únic que jo crec que sí que ha anat bé, la deuda de Xavi prematur. O sigui, jo crec que a l'equip li ha sentat bé, jo sincerament crec que a l'equip, més o menys, tant li fa. Ara, que ell ja digui, mira, escolta, jo ja està, aquí ja he acabat, i per tant, ja sí, m'és igual quedar bé amb el Joao Félix, amb l'Iñigo que li vaig dir que vingués i al final no l'acaba posant i no el renovaran. Mira, una mica allò, mira, a mi em queden 4 dies, tots ens ha passat a la feina, eh? Quan algun dia acabes
i ja
vas, dius, mira, em queden 4 dies aquí, faig el que li sembli.
Moro amb les meves idees.
Li ha anat bé aquí i encara no li ha anat del tot bé a la sala de premsa.
Ja, però per exemple, jo crec, sí, aquesta temporada l'hem viscut amb molta amargor perquè escoltant les declaracions dels mateixos protagonistes, des del president, l'entrenador, el capità, l'inici de temporada, aquesta temporada havia de ser ja la temporada de l'arribada a la Terra Promesa. Era la temporada de guanyar dues lligues consecutives, de guanyar títols en plurals, és a dir, d'iniciar la nova era. I com en algun moment, encara es poden guanyar els títols, però o sigui, està complicat, semblava, en algun moment tots hem vist que aquesta nova era encara no havia arribat i que tornava a patir, tothom ha quedat molt desorientat. Ara veiem que pot haver, que es pot salvar la temporada d'una altra forma, que és l'inici d'alguna cosa nova, i que Xavi ja no s'hagi de casar amb Joao Félix, i Xavi en un darrer acte de barcelonisme abans de marxar pugui dir poso els que crec que són els millors i a més cuido la Masia per deixar un llegat, és bo.
I una aposta real per la Masia, perquè per mi el d'ahir va ser una aposta de veritat.
Mira, parlant de la Masia, el Damià ha entrat també a explicar-nos algun detall del que pot passar en els pròxims dies, perquè sabeu que hi ha aturada FIFA, convocatòria de seleccions, i hi ha jugadors molt joves del Barça que ho estan fent molt bé, Dami.
Sí, i si res no canvia, doncs Pau Cubarsí serà seleccionat per Luis de la Fuente per la selecció espanyola absoluta divendres al migdia, coincidint més o menys amb el sorteig, la llista. Normalment els futbolistes no es mengen categories i abans de l'absoluta passen per sub-21, abans sub-19, etcètera, però hi ha irrupcions de vegades que fan trastocar tots els plans. Sabem que les últimes setmanes els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Santi Denia, han estat parlant i molt sobre Pau Cubarsí, ara que s'apropava la convocatòria del març. Era evident que li anaven a una plaça a la sub-21, però des de la Federació Espanyola estan com tothom meravellats amb el jugador del que poden disposar. És per això que, tractant-se de la convocatòria del mes de març i que és l'última abans de l'Eurocopa i que, per tant, Luis de la Fuente és ara o mai, si el vols portar a l'Eurocopa, el voldrà veure en dinàmica de grup, si res no canvia, Pau Cubarsí serà convocat per l'absoluta. A més, consideren que un jugador que és MVP d'un partit de Champions, que està a un nivell competitiu d'elit, el que no li toca és anar a jugar partits de sub-21 i que el seu lloc és entre els millors. Hem de dir que vagi ara amb l'absoluta no significa que vagi a l'Eurocopa. Hi ha competència a la posició de central amb Laporte, Lenormand, Íñigo Martínez. Podria estar entre ell i Íñigo la plaça final per anar, perquè Laporte i Lenormand són fixes. David García d'Osasuna ara està lesionat, però per l'Eurocopa arribaria. I ja no parlem d'Eric García, que per rendiment mereix ser, com a mínim, entrar en aquesta conversa. Igual que amb Lamine, a De La Fuente doncs, no li trap molt el pols, i ara mateix la seva idea és ficar Pau Cubarsí directament a la llista pels dos amistosos, a Londres contra Colòmbia i al Bernabéu contra Brasil. I bé, parlem de l'Eurocopa, però després hi ha els Jocs Olímpics,
aquí anava.
És a dir, que Cubarsí segurament tindrà problemes per marxar lluny aquest estiu.
Què et sembla, Lamine, Cubarsí, amb uns Jocs Olímpics per aquí al mig...
Espero que se'n recordin del que va passar amb Pedri, només dic això.
Un mínim de responsabilitat.
Sí,
dir, tu no pots enviar un jugador a fer una Eurocopa i després uns Jocs Olímpics després d'una temporada com la que acabem de viure.
Ho han de parlar amb els jugadors, perquè els jugadors també estan il·lusionats en poder viure aquestes dues cites, seguríssim.
Sí,
seguríssim que el jugador és egoista i no pensa...
Que els justifiquin, perquè des d'aquí la gestió que s'ha fet aquest any amb Lamine Yamal i amb Pau Cubarsí per mi ha estat excel·lent a nivell de dosificar, però que juguin, apostar per ells, però també de protegir-los, i jo crec que les seleccions espanyoles, si són intel·ligents, haurien de seguir amb aquesta línia.
A mi em sembla fatal, ho sento, però a mi em sembla fatal que se l'emportin.
Aquest divendres, vols dir, a la llista
sí,
aquesta?
Sí, sí, sí. Sí, jo evidentment ho trobo normal que se l'acabin emportant, vull dir, al final tu ets el seleccionador, veus el rendiment que té i dius, és millor que els altres, vull dir, me l'emporto. Molt bé, d'acord, però jo crec que ens hauríem de pensar una miqueta tots plegats, hi hauria d'haver comunicació, el seleccionador ha de pensar amb el seu equip, sí, però ha de pensar també amb el seu projecte, no?, amb el futbol espanyol, amb els seus jugadors, i que per tant doncs, hi hauria d'haver una mica de planificació, com a mínim hi hauria d'haver comunicació amb el club, i si ara és adequat i és sensat que es porti aquest jugador o no. Jo crec que és un jugador extraordinari, només fa falta, vull dir, veure-lo d'ahir. Evidentment està, sí, a nivell per competir, però té 17 anys i certes pauses, certs descansos, que espero que el Barça també li doni, vull dir, per molt que jugui al nivell que juga, no el podem fer jugar cada 3 dies. És que el Barça també l'ha de fer descansar.
Aquí no hi ha risc que se'n vagi una selecció, no passava amb Brahim o amb Lamin, no, que ja sàpiga, no...
Just. Per això,
que, en que, Catalunya podria marxar.
Sí, sí. Crec que encara no. Pressa,
si però,
crec que encara no.
Sí, sí.
Dir que jo em sembla fatal, però bé, està clar que és una batalla perduda i vinga.
Seleccions contra clubs, una gran batalla i un gran debat. A veure, hem de fer una última pausa i m'agradaria per rematar la tertúlia d'avui, perquè és molt tard, que em donéssiu una opinió, si voleu donar una opinió, sobre el que va passar a la sala de premsa després, més enllà de la part esportiva, el que va dir Xavi, queixant-se un altre cop de l'entorn, irrespirable, va arribar a dir de l'entorn durant aquesta temporada, i focalitzant-ho, ahir el trucàvem en directe amb un article que parlava del Barça sent un bufó en Europa, que va escriure al novembre el Ramon Besa. Però primer, de la nit d'avui, alguna cosa sí, destacable, Dami?
Sí, 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 eufòria, emoció, fins i tot hem vist llàgrimes als vestidors, a la premsa ara està parlant Simeone, però podem ja escoltar el primer flash que ha fet. És una nit èpica, així ho ha considerat, jo crec que és el document de la nit, ara escoltem del capità Coque Resurrección, que parla de nit èpica per la història del club.
Un partido épico que va a quedar en la historia del club, sobre todo contra el rival que nos hemos enfrentado, que es, para mí es uno de los mejores equipos que hay en la actualidad y nada más y nada menos que la temporada pasada estuvo en la final de la Champions y bueno, una noche histórica para todos los atléticos.
Yo quiero decir que para Coque de los mejores era el City. No... No, dir, per la història que tenen que ha dit que és un dels millors equips que hi ha ara mateix. Que se les van tenir Guardiola amb lo de la prehistòria i tot plegat.
Un document curiós de...
Estaria bé aquest duet, sí, també, sí.
Sí, sí, no estaria malament.
Re, acabem amb un document curiós de Simeone, que ha confessat que no mirava la tanda, que no li va bé mirar els penals, que es posava d'esquena.
No lo miré porque la verdad no me va muy bien mirándolos y decidí justo no mirarlo. Jean se lo merece, el gran momento de Jean se lo merece, siempre nos ha costado en estos penales. Y bueno, esta vez ha estado con la tranquilidad, la fortaleza y esa jerarquía que tiene Oblak con el equipo, que obviamente cuando está bien es muy difícil que no hagan gol.
Re, nit feliç per Javier Tebas. Avui ja, tres equips espanyols a quarts de final, eh?
Sí. Ja, per tant, per percentatge hi ha moltes opcions que hi pot ser un duel espanyol. Ja veurem què passa.
Clar, és el país que en té més, no?
Sí, sí.
Espanyol, més que la Premier,
dos anglesos, dos alemanys.
Bueno, Itàlia...
S'ha quedat
drama.
Sí, sí. No. I l'any passat van passar-ne 3 a quarts de final, d'italians, i aquest any en canvi s'han quedat sense representació. A veure, abans de fer la pausa, per rematar l'univers...
Molta gent aquí a l'estudi, no?
Per rematar l'univers Champions. És que m'ha dit que té una dada interessant avui, l'Oriol Jové, a veure si ens pot explicar alguna cosa d'aquesta dada que té Oriol Jové. Agafa el micròfon del Marc Guillén, si no funciona.
Sí, perquè jo total...
Ja està. Víctor, ja ho hem arreglat, ja tenim micròfon aquí, cap problema.
Fantàstic.
Va, doncs vinga, tirarem la careta, com sempre, de la cara de la dada Jové, i així podrem explicar aquesta dada sobre el sorteig de demà, eh?
De divendres.
Sí, sí.
De demà.
Dada Jové.
Divendres a les 12, RAC més 1.
No, el que he fet és preguntar-me què ha passat quan el Barça ha tingut el bombo cadascun d'aquests 7 equips. Què ha passat? Contra quin d'aquests 7 rivals s'ha enfrontat més en uns quarts de final de la Champions? I la resposta és que hi ha 3 equips dels 7 possibles rivals amb els quals el Barça no s'ha creuat mai als quarts de final de la Champions.
Quins són?
Madrid.
Sí.
Borussia Dortmund.
Sí.
I Manchester City.
s'ha trobat a vuitens amb el City, però clar, no a quarts, eh?
Amb el Madrid s'ha creuat en quatre eliminatòries de Champions, però mai als quarts de final. Per exemple, amb el Borussia Dortmund mai, sí que s'han enfrontat a la fase de grups, però mai en eliminatòries.
Allà estaria bé, no? Sí. Estrenar-se aquí. Sí, sí. Estaria bé estrenar-se.
I al Manchester City hi ha hagut dues eliminatòries, però cap de quarts de final, totes per cert les ha passat el Barça, totes amb victòria del Barça. L'equip amb el qual s'ha creuat més vegades als quarts és el PSG. Tres eliminatòries, dues amb accés del Barça a les semifinals. Per tant, d'ha de tenir en compte. Dues eliminatòries ha tocat l'Atlètic de Madrid, dues vegades als quarts de final.
Eliminats.
Les dues vegades eliminats.
Tata Lluís Enrique.
El Bayern ha tocat dues vegades, una de freda i l'altra de calenta. I l'Arsenal ha tocat una vegada.
Oh!
En aquest cas amb accés del Barça a les semifinals.
És la de la barretina catalana de Messi, eh? Recordo que li va fotre una barretina al porter de l'Arsenal.
Para.
No va ser del pòquer de gols?
Sí, del pòquer,
sí,
no?
Sí, senyora, va ser el pòquer de gols.
Para.
Bé, per tant, amb més percentatge que toqui, hi ha algú o no?
No, clar, no, en aquest cas... Històricament és el PSG. És el que ha tocat més cops.
Val.
Sí, sí.
No, ens agrada. Estrenem-nos amb el Dortmund, ja ho hem dit. Vinga, fem una pausa i us demano...
Dembélé ens fot l'aigua a casa.
Uf, calla.
Marcarà el segon gol de la temporada a l'Estadi Olímpic.
Fem una pausa i ara fem aquesta última pregunta i tancarem tertúlia. Vinga.
RAC 1. Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Si busques l'emoció a la carretera, et mou una energia diferent i només et conformes amb un cotxe alemany, vine al teu nou concessionari Opel a Dimo Auto, a Molins de Rei i a l'Hospitalet de Llobregat. Entra a la nova era d'Opel. T'esperem a Dimo Auto, Molins de Rei i l'Hospitalet de Llobregat. www.dimoauto.com.
A Seat Ondina Auto seguim donant-te bones notícies, perquè a Ondina Auto Seat us garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Tu porta'ns la teva oferta de cotxe nou Seat i et garantim millorar-la. Tal qual. A Ondina Auto Seat, vine i surt content amb cotxe nou. Troba'ns a Barberà, Ripollet, Sant Cugat, Rubí i Manresa.
Arriben els dies bojos a Grup Les Sets. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores i el teu cotxe assegurat. Estoc limitat en liquidació. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març t'esperem a Seat Badalona.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa. A Romakuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romakuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Atenció! Ja tens el teu nou servei Seat al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu Seat, vine a Seat Baix Motor. Deixa a punt el teu Seat i gaudeix de la Setmana Santa. No li donis més voltes i vine a Seat Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
7 minuts i la 1 de la matinada. Ahir va passar també això a la sala de premsa, després del partit i la classificació.
Jo crec que hi ha hagut molta crítica injusta, no? També es va parlar en el seu moment de que érem el bufón de la Champions, no? Crec que és necessari això, i jugar nosaltres amb aquesta pressió, periodistes que cobreixen el Barça, que són del Barça en teoria, és a dir, calma, amb aquest partit que mostrem avui, què fem? Què fem amb el bufón de la Champions? Què fem? Pregunto, què fem?
Què fem? Què fem? Vinga, ràpidament. què voleu opinar sobre aquest cas? Ja és complicat.
No, és llarg, perquè... A més, aquest tallaveu està molt bé, perquè un condensa, jo crec que moltes dels tics que ha tingut Xavi al llarg d'aquesta temporada, des que està al Barça com a entrenador, i ja com a futbolista, però ens entrenem com a entrenador. Xavi pot dir el que vulgui, sí, evidentment que pot dir el que vulgui, però expressar la llibertat d'expressió sempre que vulgui. Ara a mi em fa entre pena, vergonya, i em preocupa veure l'entrenador del Barça tan absolutament obsessionat sistemàticament amb què diu la premsa d'ell. Perquè això no és d'ahir, això és igual, és a dir, ahir li va tocar rebre el Besa com hagués pogut ser un altre. I l'exemple ahir és el més grotesc, perquè t'acaba traient un article de fot 8 mesos...
D'un partit que va ser lamentable,
que ja venies d'un inici de temporada lamentable i que venies d'una història europea els últims anys, com molt bé ens ha explicat el Sape, que és lamentable. És a dir, el Barça a Europa els últims anys, quina victòria de pes important ha aconseguit? Aquesta, aquest silenci, no n'hi ha cap. La més rellevant seria la d'ahir, contra el Nàpols, que està, és molt important, tot i que tampoc és que sigui un equip de la primera divisió europea en aquests moments, però és una victòria molt important, i és la victòria més important que ha tingut el Barça els últims anys des de la temporada que t'elimina el Liverpool a la Champions. Però a mi em preocupa veure'l com rescata això el Buffon, com rescata fa unes setmanes que amb ell li deien el càncer del Barça, que és una referència de fa més de 20 anys, que és una referència de que per trobar qui la va dir, és a dir, has de buscar pràcticament una agulla en un paller. És a dir, és una persona que viu sistemàticament acomplexada pel que diran d'ell, i em preocupa molt veure-la així, ja des d'un punt de vista personal, perquè penso que a bona mesura per la qual ell plega és perquè no ho està passant bé, perquè totes aquestes opinions, siguin del caràcter que siguin, amb ell li afecten. És a dir, ell que es posa en contacte amb el Besa per retreure-li un article, escolta, el Besa que escrigui el que li dona la gana. Mentre tu facis els teus articles d'opinió des de l'honestedat, de la mateixa manera que tu fes la teva informació d'una manera impecable, escolta, tu digues i fes el que vulguis. Ara bé, que l'entrenador del Barça estigui pendent d'aquesta manera, no sé, ho trobo molt trist. I obres més debats amb aquest tall de veu que sentíem ara quan ell diu la premsa que són del Barça. Escolta, jo no sóc del Barça, jo sóc periodista, punt. Jo sóc periodista que segueix el Barça. Després puc ser del Barça i puc ser d'un altre equip, però per davant va la meva professió en aquest ambient. Quan jo estigui a casa meva amb el meu fill o amb la meva família, doncs igual sí que sortirà l'aficionat del Barça. Però quan estàs doncs davant de l'ordinador a l'hora d'escriure o davant del micròfon, tu el que intentes és ser el màxim professional possible i opinar amb respecte, però opinar, i en funció del que tu veus, del context en el qual estàs i d'on vens, doncs expressar les teves opinions.
És que a més també, quan sentim a un periodista d'un equip que no és el nostre fer comentaris que clarament són des del hooliganisme, diem no, periodisme de camiseta, això no és sèrio, tal i qual. En canvi, quan una persona és crítica amb el seu equip, és que hi ha una conxorxa al darrere, i jo crec que sincerament ahir Xavi va ser un dels grans responsables de que l'equip guanyés, tot el mèrit per ell. Crec que va estar encertadíssim en totes les decisions que va fer al camp i va estar super desencertat amb aquest comentari que va fer atacant directament a un company que a més és dels millors cronistes que té l'estat espanyol. Dit això, jo coincideixo amb el que dius, aquesta obsessió malaltissa que segons ell no té, però que tot indica que sí que hi és. Jo penso, ahir, vale, passes a uns quarts de final, és importantíssim pel Barça, per tal com està l'equip pel que sigui, però la competició continua. Si això ho fas quan guanyes una Champions, segueixes sent desafortunat, però com a mínim li veig una justificació al darrere. Però és que pots tenir una desfeta a la següent, que esperem que no. Jo desitjo que a quarts de final no hi hagi, però si hi ha una desfeta, llavors què fas amb aquest discurs, tu? Jo crec que no era el moment de fer-ho, crec que hagués hagut de ser més elegant, i tot i que ell ho pensés, deixar-ho en una esfera privada, potser trucar a la persona en concret, en aquest cas a Ramon Besa, que em consta que he sentit por ahí que ja ho havia fet.
Aquí,
però...
aquí, sí, ahir ens ho va explicar aquí en directe, sí. Tard, a la una de la matinada, sí, sí.
Sí, sí, i ja està, i no dir-ho... Crec que ahir l'important no era que hi hagués hagut aquest titular fa mesos amb un partit que era per abaixar el cap, ell i tot l'equip. Crec que ahir el moment era per dir avui és un dia per celebrar, i que... una de les notícies la creés ella a la roda de premsa, em sembla com el que tu dius, em fa entre pena i vergonya.
Mira, deixa'm afegir només una cosa més que hauria de dir també. Ell fa una crítica, i la fa ell, la fa Frenkie de Jong, també es fa des del club en moltes ocasions, de la premsa com un tot nociu i que vaja, que no se li ha de fer cas perquè només la premsa només menteix, només respon als interessos, etcètera. Aquest discurs per mi és molt perillós, perquè jo crec que la premsa és molt important en un país, i en qualsevol democràcia occidental, és molt important. I el paper de la bona premsa, és a dir, i que actua d'una manera honesta, doncs jo crec que, evidentment, és fonamental per la democràcia, no? I tot aquest discurs que gira al voltant de tota la premsa és dolenta, per mi em recorda i m'enllaça directament amb el trumpisme i amb escolta, no us us els creieu, perquè jo us explicaré la veritat. Jo us diré la veritat, perquè la veritat us la sé jo, i la veritat és aquest club, i és l'adhesió incabarantable a aquest club. I això té un nom, Real Madrid Televisión. Ens hem queixat molt del que fa Real Madrid Televisión, però és exactament el que sembla que, en aquest cas, Xavi o els jugadors els voldrien. Una televisió de club o un mitjà afí que només els lloï, que diguin que bé que juguen i que menteixi, perquè quan l'equip juga malament s'ha de dir que juga malament, perquè l'equip aquesta temporada ha sigut una autèntica castanya a la 80% de partits. I això és així. Ha sigut un equip molt, molt fluix, res a veure amb l'any passat, res a veure amb el que ens han venut. El que ens han venut ells, les expectatives les han posat ells. I el resultat que hem trobat ha estat anys llum del que ells han promès. I això s'ha de poder dir. I si no pots dir, i si tu el que vols és un mitjà de comunicació que només diu el que tu vols que digui, doncs es diu Real Madrid Televisió.
I que la premsa, ja deixo parlar el Toni, però que al final la premsa del Barça també reflexa una mica el tarannà de l'afició del Barça. Vull dir que tampoc aquí fem veure que la premsa és la dolenta en tot això, quan senzillament toca parlar de com està jugant un equip i no està jugant bé.
Però hi ha premsa dolenta, també no podem...
Sí, evidentment.
No tota la premsa és bona, evidentment.
Hi ha premsa que malauradament ha generat exemples, i quan tu veus que potser alguna persona en concret o algun mitjà en concret no actua amb honestetat, també veuràs la caixa dels trons que es pugui dotar tot el periodisme. Però al final, la gent que critica el periodisme, es digui Xavi Hernández Creus, o es digui, Siempre Barça, 1999 a Twitter, a X, el que li diré és que pensi en la seva feina. En tots els gremis, hi ha gent que fa bé la seva feina, hi ha gent que la fa molt malament, hi ha gent honesta, hi ha gent deshonesta. Posar tot un gremi al sac, a un mateix sac, normalment és una errada. Hi ha persones que enganyen a tot arreu, hi ha policies honestos, hi ha policies que treuen multes a qui no toca, hi ha polítics honestos que segurament no ocupen els titulars dels polítics deshonestos que hi són, i també hi ha periodistes que menteixen descaradament, que es venen, que accepten filtracions interessades, que s'inventen coses per aconseguir o una feina, o que parli d'ells, o el que sigui, i això, òbviament, crea un ambient enrarit. I en la premsa esportiva, a vegades, hem estat una miqueta doncs, amb les escombraries on passa de tot. Però crec que a vegades sembla que se'ns recrimini els periodistes que seguim Barça. Sempre es llengeu molt, investigar a Madrid. Ja m'agradaria, però des de Barcelona investigar a Madrid costa molt. I, a més, que hi ha gent a Madrid investigant, i investigar i que no et posin una denúncia costa molt treure els drapsos de la gent. El bon periodisme requereix de filtracions, és complicat, ja ho intentem, però és que no es pot. A vegades sembla això, que sempre hi ha aquesta comparativa amb Madrid, no? Si en Madrid té Real Madrid Televisió i tingués uns mitjans que són més afins i que fiquen menys problemes, per mi això parla pitjor, parla malament de Madrid i parla bé de Barcelona. Jo crec que al final és això, no? És que, no sé, que si fiscalitzeu molt el club, potser ho vam fer-ho poc a l'època de Bartomeu, i alguns ho vam intentar i no ens en vam sortir, i sabíem que estaven passant coses, però si no teníem la prova no la podíem dir, o van entrar els companys a l'escena al seu moment, felicitats per ells. Fiscalitzar el poder, algú que té un poder, i més quan es mou alguna cosa, és una cosa bona. Jo crec que el Barça, en aquest sentit, és més afortunat que el Madrid, perquè parla bé del tarannà democràtic del club, de poder permetre que hi hagi mitjans que puguin ser crítics, i a la vegada alegrar-se dels èxits del club. Llavors, és una mica estrany. I en el cas de Xavi, en concret amb això, aquesta temporada, el mèrit és aquest renaixement de finals de temporada, però hi ha hagut moments molt baixos. No només el partit d'Hamburg contra el Shakhtar, el partit d'Anvers, és una situació molt, molt estranya, de canvis de la convocatòria, una derrota contra un equip que no ha guanyat res, i són moments en què, venint d'on es venia, el Barça, tothom ho deia, fins i tot el més culer, què passa quan viatgem fora de casa a la Champions, que sempre sumem derrotes. Llavors, a partir d'aquí, en funció del teu trenat, t'agradarà o no t'agradarà l'utilització de la paraula bufó, però cal entendre que en el moment en què l'escriu Ramon Besa, es venen de 4 anys en què el Barça realment era una cosa similar a... digue-li, poseu-li cadascú l'exèrcit que vulgueu. Tris, Paper Galdós, no se n'en sortia...
La Riota Europa.
Sí, sí. Aquell moment ho semblava. I precisament, si ara s'ha aconseguit canviar, pues, el titular, el que contestava Xavi, és ara què hem de fer? Pues, el gran mèrit és això, haver aconseguit deixar de ser-ho.
Canviar el relat.
En aquest any, i l'hem canviat. I el primer que ho diu és el Ramon Besa, per tant, xapó. A mi em sap greu que en aquest moment d'alegria i es cobri factures, ha estat totalment capacitat per fer-ho, però sobretot el que em sap greu és que em dona la sensació que ella ha malinterpretat coses que va viure, i és aquesta comparació constant amb com va ser tractat Pep Guardiola.
Sí.
Constant.
Ell ho té molt clavat, això, sí.
Pep Guardiola, que com a jugador malauradament també va ser linxat de forma molt cruel, amb expressions totalment inadmissibles, com les va rebre el Xavi Hernández, jugador a l'inici, que és cert que les va rebre, que el primer Xavi com a jugador es van dir coses molt greus en contra seva, i també es van dir de Guardiola com va marxar. Com a entrenador no se'l va jutjar tan malament, bàsicament perquè el seu equip, de partir del partit número 3, aquell camp, el dia al camp de l'Esporting de Gijón, va jugar com els Àngels. I els periodistes que hi haurien ser-hi, que els hi queia malament al Pep i que tenien ganes que fracassés, van haver d'amagar-se una cova, perquè l'equip jugava bé, i per això el Pep se'l va tractar bé, perquè és el millor equip que hem vist a la nostra vida.
Sí, sí.
I a partir d'aquí podràs dir, va tenir la sort de tenir Messi. Sí, és cert, la tenia. Va tenir la sort de tenir el millor migcampista que hem vist mai, Xavi Hernández.